Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som Herrera, ara des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, us parlo, com sempre, amb molt de gust. I avui començarem posant el focus d'atenció a la pandèmia. A la pandèmia, que ja no és pandèmia. Bueno, això ho diuen. De fet, la retirada de les quarantenes. Ja sabeu que ara només s'hauran d'aïllar aquells casos de Covid greus. Els lleus i asimptomàtics no caldrà que facin quarantena, això sí, portar mascareta. Però és que la mascareta serà la següent estació, que no trigaran gaire en treure mascaretes tant a escoles com a interiors. Bé, cap on anem? Perquè les xifres que tenim són xifres que, bé, preocupen. I sobretot, una de les qüestions clares en una pandèmia és tallar la circulació del virus. Ja sabem que aquest virus, sobretot ara, està rondant una variant de l'Omicron, la que diuen silenciosa, que és encara més contagiosa que l'Omicron. De totes maneres, ja sabeu que quan mirem una pandèmia no l'hem de mirar només des de casa nostra, que és el que farem, sinó també planetàriament parlant. Mireu què està passant a la Xina un altre cop, i d'allà va començar l'inici d'aquesta pandèmia. No dic que la Xina tingui la culpa, dic que allà va començar, res més, eh? Però parlarem de la situació amb l'investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, el doctor Salvador Massip, i li traslladarem aquestes preguntes. Però abans de tot això anem a veure com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat. Carlos Rosada, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, José Miguel.
Tornem a l'hivern o què?
Sí, tornem a l'hivern, a poc a poc. Serà una setmana en què l'hivern tornarà a abraçar-nos, sobretot ho notarem amb més intensitat, amb més força i amb més ganes per al que li agrada la fred, al cap de setmana. S'acosta aquesta intensa i forta aglopada d'aire fred que ve del nord, la notarem, com et deia, més al cap de setmana, amb una caiguda considerable de les temperatures. Tot això, aquest canvi de temps, anirà acompanyat de l'entrada de vent de nord que provocarà nevades a qualsevol cota del Pirineu, torna la neu també, torna les gelades molt a prop del litoral. Els pròxims dies ens espera un ambient fred i de ple hivern, eh? 13 graus ara tenen a Tarragona i Barcelona, 12 a Lleida, 9 a Girona i 7 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim la circulació per la xarxa viària?
Doncs mira, tenim algun petit problema. Els que heu d'anar pel centre de la ciutat de Barcelona, tot i que és un dia de pluja, els professors i mestres que continuen fent vaga, avui és l'última jornada de vaga, continuen protestant i amb diversos talls de carreteres, de carrers, sobretot a la ciutat de Barcelona. Prudència, paciència, perquè ja s'acaba aquesta vaga, almenys per ara, dels professors i de mestres que continuen reclamant la dimissió del conseller d'Educació, González Cambray, que no atén les seves reivindicacions. Tenim problemes també a la C-17. Hi ha una cua compacta entre Balenyà i Centelles, això a la comarca d'Osona. Hi ha hagut un accident, només hi ha un carril obert i també hi ha retenció encara a l'autopista P7 en dos punts, a Biure d'Empordà, les comarques de Girona. Hi ha un camió accidentat, només un carril habilitat en sentit França i més endavant, també direcció França, hi ha cua a la Jonquera per obres. El transport públic, a hores d'ara, no tenim cap incidència, cap notícia desagradable.
Bé, ja sabeu, a més el professorat ja ha dit que farà més mobilitzacions, que no es quedaran aquí, eh?
Sí.
De l'actualitat, que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, hi ha moltes coses avui. D'entrada ens situarem al barri de la Florida, l'Hospitalet. Les seves places i edificis s'han convertit els últims temps en l'escenari del videoclips del cantant de trap Morat, amb més d'un milió de seguidors, i que tant ell com els seus amics, doncs, diuen als veïns que s'ha fet els amos d'una part d'aquest barri obrer que hi ha a l'Hospitalet. Ens expliquen aquests veïns que els dos últims anys a la plaça dels Blocs, que així es diu, s'ha convertit en una festa nocturna permanent, amb botellots, crits i música a tot volum. Un mal son de cada dia, de dilluns pràcticament fins a diumenge. Els veïns expliquen que viuen atemorits. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet asseguren que la situació no és tan greu, estarem allí, escoltarem a uns i també als altres. I com comentava, vaga de mestres i professors, últim dia del mes de març, amb aquesta tongada de vagues de 5 dies, amb unes negociacions entre sindicats de docents i Departament d'Educació que no s'han pogut desencallar, que continuen trencades. Els representants dels mestres i professors demanen, com et deia abans, la destitució del conseller González Cambray. Es queixen que els fan propostes, que no se'ls fa cap proposta de cara al pròxim curs escolar, amb una queixa important com és la imposició unilateral d'aquest nou calendari escolar que preveu començar el curs el dia 5 de setembre. Aquest dimecres, a banda del col·lectiu de professors i de mestres, s'han afegit a la protesta les famílies en defensa d'una escola inclusiva. Reivindiquen que cada nen o nena amb una necessitat especial compti amb els recursos i el suport al llarg de tota l'etapa educativa obligatòria. Hi posarà veu la fotografia i la d'una mamà. Es diu Anna Ibáñez, amb qui hem pogut parlar aquest matí, i ens explicarà el cas de la seva criatura. Cruz?
Molt bé, Carlos, a la una més.
Sí, senyor, bon programa, adéu.
Gràcies, una abraçada. Fins després, Carlos. L'actualitat esportiva en mans del Víctor Navarro. Víctor, com estàs?
Molt bones, José Miguel. Doncs el dimecres ha engegat amb una notícia important a l'Espanyol, molt important. El director general, Josep Maria Duran, ha deixat el club. Això dona encara més pes i presència a Mr. Chen, que no pensa en vendre l'entitat. En el plano de l'esportiu es reforça la figura de Rufete i s'allunya l'opció que arribi Ramon Planes com a secretari tècnic. Ens donarà molts detalls de tot això, de tots aquests canvis a l'organigrama. El Quique Iglesias a partir de les 3 i 5 minuts a Esportscope. I al marge d'això, avui dia històric al Camp Nou, com sabeu. Sí, a 3 quarts de 7 de la tarda es juga la tornada dels quarts de final de la Champions femenina entre el Barça i el Real Madrid. A l'anada, les de Jonathan Giraldez van guanyar 1-3 a Valdebebas, i avui, a més de voler passar a les semifinals, de passar a l'eliminatòria de la Champions, des del club, evidentment, esperen superar el rècord mundial d'assistència amb més de 90.000 espectadors. Creuen els dits ara mateix el Futbol Club Barcelona, pel que ens deia el Carlos Rosada, pel temps, per mirar que no plogui, que la gent s'animi a anar, i ja que han retirat les entrades. Hi ha més de 85.000 entrades retirades. En l'actualitat blaugrana també parlarem a Esports Cope sobre Ousmane Dembélé. Un altre capítol en aquest serial, el seu agent i el Barça tornaran a seure i a negociar, intentar negociar la renovació. Per cert, és notícia també d'aquest matí, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha donat positiu en coronavirus. En bàsquet parlarem de les victòries de la Penya, per acabar líder de l'Eurocup, i del Barça-Múrcia, l'ACB, una victòria molt patida pels de Saras. I en tenis s'està presentant ara mateix a l'Ajuntament de Barcelona el Trofeu Godó, que començarà en unes 3 setmanes. Ho fa amb el director del torneig, David Ferrer, com a mestre de cerimònies, i recordeu que el gran dubte serà Rafa Nadal i si podrà estar o no per la seva lesió. Després Esportscope ens ho explica al Juan Arias. I per últim, José Miguel, les preguntes de l'Esportscope d'avui, que ja podeu respondre, si voleu, al nostre compte de Twitter, @esportscope en majúscules, en clau Barça. On veieu Ousmane Dembélé la propera temporada? Al Barça o a un altre club? I a l'Espanyol, la sortida de Josep Maria Duran és bona o dolenta? Si voleu, responeu al Twitter del programa i a les 3 i 5 minuts ens escoltem en directe a COPE.
Una pregunta, Víctor, quan dius que pel partit de Champions de femení aquesta tarda s'han retirat ja més de 85.000 entrades, això significa que seran més de 85.000 espectadors a l'estadi o no hi ha una relació directa?
Que s'esperen més de 85.000, però depèn de la pluja i també si els socis, que podien retirar fins a 4 entrades, s'hi van. Si potser algú no va, o de 4 entrades que han retirat només van 2, llavors la xifra anirà baixant. Han retirat suficients com per batre el rècord mundial.
És a dir, que això pinta bé. L'expectativa és molt bona, eh?
Sí, si no plou, pinta bé, perquè si plou és veritat que ja són conscients del club, que hi haurà gent que no anirà. És a 3 quarts de 7 de la tarda, al Camp Nou.
A la una més, gràcies, Víctor.
Gràcies.
Cuida't. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem precisament d'això. I una altra pregunta que li farem al doctor Salvador Massip és, ja sabeu que ja no es farà les comptabilitats dels contagis de Covid, ja no es farà. Això ja es deixa de fer. Llavors, la gran pregunta és com sabrem si estem, si no hi ha test, si no es va fer una numerologia dels contagis de Covid, com sabrem si entrem en una setena onada? Com sabrem quina és la situació? Serà una de les preguntes que li farem al Salvador. I li farem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas un buen colchón para mejorar tu descanso y empezar el día con energía?
A veces las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen. En Hipogegan hemos seleccionado colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas que se adaptarán a tu presupuesto. Nuestra relación calidad-precio es excelente. Colchón matrimonio viscoisoelástica modelo Tilos ahora 229 euros. Hipogegan, precios imposibles de mejorar. Hipogegan, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegan.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
A ¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8 y media de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barts.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita 93-476-3055.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural. Parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo abajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidante, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos sostén. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha quarantena des de dilluns, això ja ho sabeu. Les mascaretes estan també en procés de retirada i ja no es comptabilitzaran els casos positius de Covid. Ja no es farà una comptabilitat, ni test, ni res. Clar, entre d'altres coses, la gran pregunta és per què tanta pressa? Ja l'hem fet moltes vegades. Per què tanta pressa? Si tots els científics estan coincidint en el mateix, per què passa això? És una decisió directament política, en aquest cas, i sobretot, si no hi ha test, si no es comptabilitzen els casos positius de Covid, com sabrem si estem a una set en una o no? Clar, quan mirem a la pandèmia, nosaltres, quan parlem, com parlarem ara, que tenim el telèfon ja al Salvador Massí, parlem des del punt de vista, en aquest cas, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, però quan parlem d'aquesta pandèmia no oblidem una cosa, ho hem de mirar des del punt de vista planetari. I a la Xina, precisament, no és tan molt bé, ara mateix, amb el confinament de Xangai, ja ho sabeu, eh? Parlem amb l'investigador de la Universitat de l'Est i professor de Ciències de la Salut de la UOC, el doctor Salvador Massí. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Salvador. Bé, i ara què? Cap on anem? És que dona la sensació que se li treu importància a la pandèmia i igual és una mica aviat per tot això.
Igual és una mica aviat, jo estic d'acord amb això. És ben bé el que dius, o sigui, hem passat a una fase en la qual s'opta per dir que s'ha acabat la pandèmia, o sigui, és a dir, que hem de comportar-nos com si el virus fos un altre virus qualsevol, i portem, com bé tu deies, portem 2 anys amb això, o sigui, que ja sabem de sobres que aquest no és un virus qualsevol. Per tant, no sé si em sembla una mica, un comportament una mica perillós, una mica arriscat, considerant que tenim la variant Omicron, que és possiblement el virus més infecciós que coneixem. La subvariant nova que està circulant, la BA2, que sí, és una subvariant de l'Omicron, és molt contagiosa, encara més que l'Omicron original. I clar, en aquestes condicions, fer veure doncs, que el virus aquest no fa res és una mica perillós, com dèiem.
I per què es fa això ara? És que no ho entenc, és un motiu econòmic? Perquè l'explicació científica està clara, vull dir, és que no té volta de fulla l'explicació científica del que és. Llavors, que és una qüestió econòmica? És una qüestió de que ja com no hi ha pressió als hospitals o al sistema sanitari, ja podem tirar endavant? Per què es fa això ara?
Sí, jo crec que difícil d'entendre, però jo crec que, evidentment, o sigui, no té una motivació purament epidemiològica. O sigui, la part científica sembla clara. O sigui, en els països en els quals han començat a aplicar retirada de mascareta, retirada de restriccions, els casos pugen immediatament. Per tant, jo crec que això tots els polítics ho tenen ben assumit, que a partir d'ara pujaran els casos. El que creuen, suposo jo, és que és assumible el cost sanitari que això tindrà. És a dir, la càrrega en casos positius i en casos greus és tolerable, perquè com que estem més o menys ben vacunats i com que, com bé deies tu, l'Omicron dona menys casos greus que la Delta, doncs tot això sumat farà que puguem assumir la pressió hospitalària. Ja ho veurem, perquè com pugin molt els casos, es tornarà a desmarxar. Recordem, com deia abans, és un virus molt contagiós, per tant, la possibilitat de que pugin els casos a tota castanya existeix encara.
I una de les coses que jo no tenia ni idea, més la bàsica de virus, i des de que parlo amb tu i amb la gent que entenc, cada cop entenc més de virus. I una de les coses que ja sabia dels virus, però que cada cop més entén d'aquest virus, és que els virus muten. I perquè mutin han de circular, i a més circulin, més possibilitats hi ha de que mutin. Llavors es podem trobar amb una mutació dura.
Sí, sens dubte. O sigui, part del fet que no s'hagi acabat la pandèmia és que el virus seguirà mutant, ho fa sempre, i les possibilitats que surti un virus pitjor encara que l'Omicron sempre existiran, sempre són, sobretot amb, si, com bé dius, comencem a veure ara onades de contagis importants en molts països, o tenim països, per exemple, com la Xina, en la qual la cosa està descontrolant bastant. Tot això vol dir que hi ha molt de virus circulant, moltes possibilitats doncs, que apareixin més variants, encara pitjors, si pot ser, que l'Omicron. No sé si és molt possible, però probable ho és.
Llavors, clar, parlem ara, parlaves d'onades que vindran ara, vull dir, és una cosa que hem d'assumir, vull dir, si traiem la mascareta i traiem quarantenes, doncs ja pujaran els contagis. Llavors, però com sabrem que estem a una setena onada? Perquè ja no es comptabilitzen els casos positius.
Aquesta és molt bona pregunta, i això crec que és el segon error, o un dels errors importants, que és, bàsicament, posar-nos una vena als ulls. O sigui, si no fem test, no sabem per on està circulant el virus, no sabem què està passant. Això ja ho estan alertant científics, o sortia a la revista Nature aquesta setmana a l'editorial dient, escolta, això no és bona idea. Clar, és que l'única eina que tenim per entendre com circula el virus és fer molts tests. Si no fem test, Clar, hi ha aquesta falsa impressió de que no pugen els casos. Com ho sabrem? Doncs ens els trobem a l'hospital, suposo. És l'única manera. O sigui, si no van a primària i no els comptem amb tests, els trobarem quan siguin casos greus. Això fa doncs, que es dilati, es retarri la nostra capacitat de veure on hi ha un brot greu, perquè les hospitalitzacions sempre apareixen setmanes després de que els casos estiguin pujant.
Clar, jo recordo quan al principi de tot el portador de l'OMS, que penso que era el director de l'OMS, sortia i sempre deia jo de test, test, test. Què hem de fer per controlar la pandèmia? Sí. Test, test, test. I ho deia abans de les vacunes, tot això al principi de tot, per saber per com circula. Però ara això desapareix. Bé, quina és la previsió? La previsió és que pujaran els casos, però hi haurà una setena onada.
Sí, no, setena onada segur. Ja la tenim, per exemple, al Regne Unit, ja estem en plena setena onada. A Itàlia també, i a molts països d'Europa que ja hi estem de pujada. La qüestió és veure com serà de greu i quin impacte sanitari tindrà. O sigui, les autoritats estan confiant que l'impacte sanitari no serà tan important com en onades anteriors, però ja ho veurem, això no tenim cap garantia que hagi de ser així. És cert, ho he dit al principi, que aquestes onades són diferents de les de l'any passat, perquè estem ben vacunats, perquè estem, si més no tenim la protecció, però clar, aquesta protecció que tenim de les vacunes no és el 100%. Pensem doncs, que tenir 3 dosis de vacuna et dona una protecció de més del 80% en el sentit de no acabar a l'hospital. Però clar, 80% no és 100%. Hi ha un 20% de persones que fins i tot amb 3 dosis poden acabar a l'hospital. Si estem augmentant els casos de forma important, aquest 20% serà una xifra bastant, bastant significativa. I recordem que a Espanya només hi ha un 50% de la gent que tingui 3 dosis. O sigui, que hi ha una part de la població que llavors el percentatge de casos que poden acabar a l'hospital puja. És a dir, estem jugant una mica a l'altaus, a veure què passa.
Nos estamos jugando, es una cosa així. Vamos a ver qué pasa, vamos a jugar. Bé, l'altra part, la part més positiva, és que les ciències, laboratoris, continuen treballant en noves vacunes més potents que lluitin contra noves variants i fins i tot futures i possibles i previsibles variants i pastilles. Recordo que en un moment parlàvem de les pastilles antivirals i ara hi ha una, la de Pfizer, que sembla que també arriba a un 80% de possibilitats de controlar el virus a les persones que ja estan contagiades.
Sí, això és molt positiu. Jo crec que això serà una de les eines que acabaran de donar-li el cop de gràcia a la pandèmia, perquè aquest 20% creiem que potser no està ben protegit contra els casos greus, malgrat estar ben vacunat. Amb aquests ens aniria molt bé tenir una pastilla que es pogués frenar l'evolució del virus. Si aquestes pastilles realment, aquests fàrmacs que estan ja aprovats, realment funcionen bé i es poden donar d'una forma prou massiva, poden acabar ajudar a controlar la pandèmia, però quan de moment encara no estem aquí, encara no s'està produint suficient quantitat, encara no es pot donar a tothom, es reserva només per casos greus. Per tant, encara crec que estem una mica lluny d'aquest horitzó desitjat de tenir una pastilla que controli el virus.
No oblidem que aquestes pastilles sí que estan, però són molt cares. Vull dir, és una cosa...
Sí,
mare meva. Suposo que fins que es popularitzi o democratitzi la pastilla, doncs això estarà com està. Doncs, doctor Salvador Massip, em temo que tornarem a parlar i continuarem parlant del virus. Em dóna aquesta sensació, malauradament,
Per desgràcia. Sí, per desgràcia, sí.
Malauradament. Doncs gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Més clar no es pot parlar. I a més, el sentit comú ho diu perquè el Salvador Massip ja és una veu autoritzada per això, però és una qüestió de sentit comú, també. Bé, el que sí també és de sentit comú és alimentar-nos bé. Per què? Masia Can Sidro, va, anem, perquè toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o a la família, Masia Can Sidro, entre altres exquisits plats que fan a Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans tenim els millors calçots que hagis provat mai. Vine a fer una calçotada, una bona calçotada, Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans, o truca'ns al 93 864 30 30 40, 93 864 30 40, i els pots encarregar per emportar i fer la calçotada a casa. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro, 93 864 30 40, i a més de la web cansidro.com, doncs pots triar el plat que més t'agradi, també fer la festa a casa, però fer-ho a la Masia és lo que hay, Estem sortejant, divendres sortejarem un dinar per dues persones a Masia Can Sidro, si vols calçotada bé i si no qualsevol altra cosa. I què has de fer? Doncs ens has d'enviar un mail, cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte del mail poses Masia Can Sidro i el cost del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. Si vols posar el teu mòbil, millor, per si et toca, doncs que sigui més fàcil contactar, si no, no et preocupis, que t'enviarem un mail. Cope.catalunya catalunya@cope.es. Vull dinar a Masia Can Sidro. I de seguida parlem d'una qüestió, crec, interessant, culturalment interessant, eh? Ja sabeu que a Catalunya tenim un patrimoni arquitectònic i arqueològic importantíssim, que reflexa tota la història del territori. Doncs Blanes començarà excavacions per conèixer més la seva ciutat romana. I què fa amb tot això? Doncs obre l'arqueologia a la participació ciutadana. De seguida en parlem amb l'alcalde de Blanes, el senyor Àngel Canosa.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla, y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Blanes va obrir una excavació arqueològica, doncs, a la participació ciutadana, independentment dels seus coneixements, home, dirigit per professionals, evidentment, no?, per fer una actuació al jaciment romà dels Pedrets de Blanes. I aquesta obertura a la ciutadania, a mortals, doncs ha rebut una allau de sol·licituds que fins i tot han hagut de tancar ja les preinscripcions. Però la part curiosa de tot això, més enllà d'una excavació arqueològica que el que busca és conèixer el nostre passat, en aquest cas concret de la ciutat de Blanes, però pot ser de qualsevol punt de Catalunya, pel ric patrimoni arquitectònic que tenim i arqueològic, doncs crida l'atenció per aquesta, precisament, aquesta obertura a la participació ciutadana a voluntaris majors de 18 anys, que vulguin participar en conèixer la història, en aquest cas, si són blaners del seu poble i si són de fora, doncs, de Catalunya, de Blanes, en aquest cas. Parlem d'aquesta iniciativa amb l'alcalde de Blanes, el senyor Àngel Canosa. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre'ns. Almenys parlarem d'una cosa molt amable, perquè de totes les tempestes que tenim en el planeta, parlar de història d'arqueologia i de la història del poble, en aquest cas de Blanes o de qualsevol poble de Catalunya, sempre una qüestió important per conèixer el nostre passat.
Exacte. Jo estava escoltant les teves paraules per introduir aquesta trobada i la veritat és que les puc subscriure totes i cadascuna d'elles. Aquesta vinculació que has fet respecte de conèixer el passat per millorar el nostre present i dibuixar un futur millor és evident, avui més que mai, una necessitat. Si ens hem d'encomanar d'alguna cosa hauria de ser de positivisme i d'aquesta trobada de persones amb objectius comuns.
A mi, Àngel, el que m'ha cridat molt l'atenció és l'obertura a la participació ciutadana. És a dir, i la primera pregunta que em vaig fer, ostres, em sembla una iniciativa molt xula, i la pregunta que t'anava a fer és si calia algun tipus de títol, de coneixements arqueològic o no, senzillament ganes de participar.
Això, ganes. Pensa que, com he dit, estem obrint una excavació arqueològica, estem parlant de passat, estem dibuixant com era el nostre poble fa 2.000 anys i la millor manera de fer-la, evidentment, de la mà de professionals, doncs és que la facin els mateixos ciutadans, aquells que ara fan la història són els més adients doncs, per retrobar-nos amb aquella història que durant molts segles doncs, ha estat amagada.
Mm-hmm. Bé, estem parlant possiblement d'una ciutat romana inexplorada encara a Catalunya, aquest jaciment dels Pedrets. D'on va sortir la iniciativa de dir, ostres, obrim això a la ciutadania?
Doncs va sortir a l'inici de la legislatura. Realment, quan va començar la legislatura, nosaltres heretaven, entre d'altres problemes, doncs, un talús per proximitat als veïns. Doncs, el tipus calcari de consistència d'aquest talús doncs, es anava caient a sota dels veïns. Era una actuació que s'havia de fer, que era necessària, que fa molts anys que ho era, i a la vegada vam entendre que era el moment adient doncs, per retrobar-nos amb aquesta història, que va ser un intent que ja als anys 70 un altre alcalde va intentar i que no va reeixir. Es van fer unes primeres prospeccions que van demostrar que realment aquí teníem la resta d'una ciutat romana, d'una vila romana, i bueno, les ganes d'especular o les pressions o el que fos doncs va fer que aquell espai de cultura i d'història doncs es va convertir en un espai d'especulació i de construcció, excepte la part de dalt del talús. A l'any 2019, en l'inici de la legislatura, vam encarregar al nostre personal tècnic doncs, que tirés endavant una prospecció arqueològica en aquest moment, el 2019, amb una intenció clara que era seguir endavant. Malauradament, amb la pandèmia tot això s'ha retardat, però en el moment que hem estat capaços de gairebé tornar a la normalitat, doncs per nosaltres la normalitat és continuar la feina que ha quedat una mica aturada, que s'ha anat retardant en el temps, i aquest retard en el temps respecte de la vila romana de Blanda doncs no podia continuar. Per això vam tirar endavant la contractació d'un professional arqueològic, i era inevitable, com et deia abans, pensar que els més voluntariosos, els que més ganes tenien, els que més rebran a l'impacte de rescobrir aquesta història, doncs seran els nostres veïns. I per això, realment, a poques hores, la captació de voluntari doncs, bueno, ens va fins i tot sorprendre, doncs, perquè ràpidament doncs, vam poder aconseguir tenir aquest grup de 2, 3, 4 persones que, organitzats i degudament assistits de personal tècnic, doncs, seran els que faran aquesta excavació.
Clar, aquesta és la qüestió. Evidentment, hi ha d'haver professionals, gent que entengui del tema, perquè estem parlant de patrimoni històric. Clar, el que un pot pensar, bé, i qui s'ha apuntat a això? Pues, hi ha hagut un èxit absolut, com estaves dient. De seguida, o abans del que estava previst, s'han hagut de tancar les inscripcions.
Sí, i tant. La veritat és que pensàvem això, al voltant d'unes 50 persones organitzats en torn, i en poques hores, doncs, van trobar aquestes 50 persones. També és veritat que l'únic criteri que vam mirar de fer una activa era que vinguessin amb ganes. Poder-los identificar, que vinguessin amb ganes de fer, d'escoltar, d'aprendre, de participar. I la veritat és que ha estat sorprenent i hem de donar les gràcies a la ciutadania. No només aquests 50 que podran participar, sinó a tota la resta que estem segurs que qualsevol altra activa que farem des de l'Ajuntament doncs també s'hi afegiran.
S'ha apropat la història, en aquest cas, de Blanes als seus veïns. Què s'espera? Sabem que aquí hi ha una ciutat romana, però s'han començat ja les excavacions. Què s'espera trobar? O és un misteri, tot això?
Bueno, el resultat, primer, per algun recull i algunes fotos dels anys 70, doncs era evident que alguna cosa hi van trobar. I quan dic alguna cosa, doncs ara, el 2019, ja vam evidenciar que com a mínim ens trobàvem en 2 nuclis, 2 carrers, que li diríem ara, amb una planta semblant al que pogués ser de l'Eixample de Barcelona o qualsevol ciutat. I què farem a partir d'aquí? Doncs posar-lo en valor. Posar-lo en valor tant a nivell històric, que és el que primer hem de vetllar per tots, ens ajudarà a conèixer-nos millor, a conèixer com la nostra vila ha evolucionat i també com tota aquella descoberta del món per part dels romans doncs va passar per Blanda, per l'actual Blanes, i tampoc ens hem d'amagar, és una porta oberta doncs, perquè no només els nostres alumnes i les nostres escoles vinguin a aprendre història trepitjant-la, sinó que altres municipis doncs, puguin gaudir, que altres interessats o turistes de qualsevol mena doncs, tinguin encara més un atractiu per venir a Blanes.
Senyor Àngel Canosa, alcalde de Blanes, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Només faltaria, molt agraït, com sempre, a tu, José Miguel, a la COPE, i sabeu que a la vostra disposició i pel que calgui.
Una abraçada molt forta, Àngel, gràcies.
Igualment, salut.
És tot un plaer parlar d'aquestes qüestions perquè obrir la cultura a la gent, a la ciutadania, sobretot aquestes excavacions arqueològiques que en faran no solament és apropar-la al poble, sinó conèixer també el teu passat. Qui coneix el seu passat entenc el seu present i possiblement sap cap on camina. Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Starbene, ¿cómo estás?
Muy bien.
¡Me da un gusto!
Aquí estoy otra vez, de presencia física.
Verte cara a cara, de verdad.
Gracias,
me encanta.
Gracias,
hombre, cualquier entrevista que sea cara a cara...
Mucho mejor.
Siempre.
Para ti y para mí también.
Siempre.
Porque eso del teléfono, un poco frío.
Hablamos precisamente... y te voy a hacer una pregunta, porque hay un dato de la Sociedad Española de la Obesidad. Sí. Que es realmente preocupante. Posiblemente tampoco sorprenderá a muchas personas, pero es que el dato es duro, ¿eh? Un 80% de las personas que intentan perder peso fracasan, ¿no? 8 de cada 10. Estamos hablando de unas cifras
muy preocupantes,
muy elevadas.
Mira, y voy a hacer como Pablo Motos en El Hormiguero. Hoy me voy a pasar de la raya. Hoy voy a decir cosas que van a picar un poquito. Tú hablas de un 80% sí. de fracaso en la pérdida de peso y nosotros sí. tenemos un 85% de resultado en la pérdida de peso. Tú fíjate la diferencia de los porcentajes en un sentido y en otro. ¿Por qué me voy a pasar de la raya? Mira, la persona que tiene sobrepeso, que es un obeso importante y que fracasa, es decir, no consigue su objetivo, no es porque es tonto, es decir, muchas veces uno dice, es que tú no quieres, es que tú no te lo propones. Eso es muy fácil decirlo.
Claro,
fuera, ¿vale?
Otra cosa es la práctica.
Esa persona, ¿cuál es la principal causa del fracaso? Abandona el tratamiento, José Miguel. Es decir, está luchando y llega un momento que se cansa o lo que quiera que sea y entonces lo deja. Huye, no hacia adelante, sino que huye hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Mientras existan mensajes tipo pierde peso sin esfuerzo, dieta milagrosa, sobres milagrosas, pastillita otra vez con doble milagro. Es decir, cuando existan esos mensajes que le mienten directamente al paciente, por eso digo que me voy a pasar de la raya, le están mintiendo al paciente, que el paciente crédulo confía en ese mensaje y se pone en marcha. Se pone en marcha y fracasa, no lo consigue. Y esto lo hace una vez y otra porque quiere perder peso, quiere estar sano, quiere conseguir su objetivo. Pues, ¿qué sucede? La persona llega a un hastío. ¿De acuerdo? Entonces,
Normal. No
pierde la esperanza porque su deseo ferviente a nivel interno es perder peso, pero ¿qué pasa? Son tantísimos intentos con tantísimos fracasos que lleva uno detrás de otro. ¿Cuándo termina esto? Esto termina cuando se le cuenta al paciente la verdad. ¿Y cuál es la verdad, José Miguel?
¿Cuál es la verdad, Carmen?
¿Cuál es la verdad? Nadie puede comer todo lo que le da la gana.
Y no engordar.
Nadie puede comer todo lo que le da la gana, ni los futbolistas. Yo sé que antes de yo entrar vienen los futboleros.
Sí, sí.
¿Qué le pasa a los futbolistas cuando se van en julio de vacaciones? Cuando vuelven todos los entrenadores están cabreados. ¿Por qué? Porque ellos han ido de vacaciones, las criaturas tienen derecho a su cubatita y a sus cositas, no hacen el entreno, no se mueven, y todos vuelven con 4 o 5 kilitos de más. ¿Pero qué pasa? Se ponen otra vez
en
a correr
y
lo pierden. Vale. Es decir, que todos, si comemos más de lo que gastamos, nos terminamos engordando. Por lo tanto, la verdad, nadie puede comer todo lo que le da la gana, ¿vale? Segunda, tenemos que estar toda la vida a dieta. Si por toda la vida entendemos que me tengo que... pues lo siento. Esta es. Y hasta que no lo aceptes, no empezarán a cambiar las cosas. Si por toda la vida entendemos que yo me tengo que controlar, pues eso es.
Vale.
¿Tú puedes gastar cada día lo que te da la gana?
No, claro.
Pues lo mismo la dieta.
No, entiendo.
Exactamente.
No, es verdad.
Pero
eso sí.
El que no puedas gastar todos los días lo que te da la gana no significa que no te puedes ir de vacaciones, que de vez en cuando se te va un poquillo la mano, pero luego la metes hacia atrás.
Vale.
Un tira y afloja. Bueno, pues mantenerse luego significa no que no me puedo dar placeres, sino que tengo que dosificar los placeres. Y luego, por último, sin ayuda no se sale del sobrepeso y de la obesidad. Y ahí es donde nosotros, y permíteme que lo diga, somos imbatibles. Porque somos pesados, porque tenemos experiencia de 30 años, porque conocemos los obstáculos del camino y porque si el paciente tira la toalla, la cogemos, se la damos en la mano y seguimos adelante.
Pues en el Centro Médico Estético Starbene te van a acompañar en el camino de perder peso, de invertir en salud, claramente. La primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la puedes concertar en el 93 414 416-36-31-93, 414-36-31, la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, también el teléfono, y el podcast, 93, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen.
Ahí estamos.
Carmen, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos.
Arribem a la una, continúa explicando todo el que te interesa a mediodía, COPE, a Pilar García Muñiz.